A partir de l'abril, 150.000 persones d'origen estranger que viuen a Catalunya es podran acollir a la regularització extraordinària que ha aprovat el govern espanyol. És una mesura excepcional pactada amb Podem perquè obtinguin permís de residència i treball tots aquells que puguin acreditar un mínim de 5 mesos a l'Estat abans del 2026 i que no tinguin antecedents penals.
Tot plegat ve d'una iniciativa legislativa popular impulsada per la plataforma Regularización Ya, i parlarem amb un dels seus artífexs. I també amb el nostre cap de verificació, el Carlos Baraíbar, desmuntarem algunes mentides que s'han fet córrer en les últimes hores.
El que no ha pogut tirar avui endavant el govern Sánchez és l'anomenat escut social i se li acaba el temps per fer-ho. El PP, Vox i Junts han tombat el decret que fixa l'augment de les pensions i la prohibició de desnonar famílies vulnerables.
Catalunya nit.
No estoy satisfecho con el servicio que se da. Comprendo perfectamente el enfado, el malestar, el cabreo de la ciudadanía y creo que lo que tenemos que hacer es buscar las soluciones y avanzar en las inversiones.
És el secretari de Transports apostant per les inversions. El govern espanyol afegirà 1.200 milions d'euros als previstos pel manteniment de la infraestructura de Rodalies fins al 2030. Mentrestant, Adif està revisant una trentena de punts insegurs i no es preveu que recuperi del tot la normalitat del servei fins dilluns.
A Minneapolis s'intenta rebaixar la tensió dels últims dies després de la mort d'una segona persona a mans d'agents de l'ICE. L'alcalde demòcrata es reuneix avui amb el nou encarregat de Trump per a les operacions antiimmigració de la ciutat. Connectarem en directe amb el corresponsal a Washington, Oriol Serra, que ens ho explicarà.
I Espanya ja no és un país lliure del xarampió. L'Organització Mundial de la Salut l'ha tret de la llista després de l'augment de casos dels últims dos anys. 227 casos el 2024 i 397 l'any passat, amb un alt percentatge de persones no vacunades. I el per què l'explica Jacobo Mendioroz, subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública.
Pot produir casos greus i fins i tot mortalitat. Llavors, què és el que passa? Que com és tan transmissible, es necessita unes cobertures de vacunació molt elevades.
I a les 11, una de molt bona. Parlarem amb una eminència en la investigació del càncer, el doctor Mariano Barbacid, que avui ha presentat les conclusions d'una investigació en què per primera vegada s'ha eliminat per complet tumors de pàncrees en ratolins i sense que apareguin resistències. Ara busquen fons d'inversió que hi apostin per començar els assajos clínics en pacients.
La gallineta dic que prou, ja no vull pondre cap més ou a fer punyetes. Aquest sou que fa tants anys que m'esclavitza. I si em venen ganes de fer, em faré venir un restrenyiment. No tindrà cap més ou calent, el que de mi se n'aprofita.
D'aquest moment ara en fa 50 anys. 50 anys dels tres consells memorables de Lluís Llach que van donar nom al disc Barcelona, gener 1976, on va poder cantar, després de la mort de Franco, cançons com L'Estaca, que havien estat prohibides. És un disc molt celebrat del cantautor que avui s'ha reviscut al Palau de la Música amb les mateixes cançons com un homenatge a Lluís Llach.
No pateixo pel destí, un cop lliurada del mull, no hi ha d'haver-hi cap perill perquè m'entenguin les veïnes. La gallina diva.
Són les 10 i 4 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
Des d'ara i fins a la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.
La gallina diva, visca la revolució. La gallina diva, visca la revolució.
Catalunya nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
La regularització extraordinària de persones migrants començarà a l'abril i durant 3 mesos es calcula que la podran demanar al voltant de 500.000 de persones. El govern espanyol ha aprovat avui el primer pas d'aquesta mesura excepcional que donarà permís de residència per un any a tots els migrants que no tinguin antecedents penals ni policials i que portin un mínim de 5 mesos a l'estat espanyol. Madrid, Paula Brujats, bona nit.
Què tal? Bona nit. I també s'hi podran acollir els sol·licitants d'asil i els fills del més de 500.000 de persones que no tenen els papers en regla. És una regularització que començarà a l'abril i acabarà al juny. Hi haurà, per tant, 3 mesos per sol·licitar-ho i donarà drets des del primer dia, diu Elma Saiz, ministra de Migracions.
La pròpia admissió a tràmite de la sol·licitud permetirà al sol·licitante trabajar de manera provisional des del primer dia en qualsevol sector.
S'aconseguirà automàticament un permís d'un any de residència i de treball i s'haurà d'anar renovant fins a aconseguir la nacionalitat, però hi ha limitacions. S'haurà de provar que s'ha viscut a Espanya com a mínim 5 mesos abans que acabés el 2025 i que no es tenen antecedents penals ni policials aquí o al país d'origen. Per evitar el col·lapse burocràtic, s'habilitarà oficines a les delegacions del govern de l'Estat i també de la Seguretat Social. També es podrà fer per via telemàtica.
L'objectiu és que sigui un procediment eficaç, ágil. Tenemos todas estas semanas por delante para preparar la maquinaria, el engranaje.
És una mesura excepcional, però no inèdita. És un pas que des del 1986 han fet tots els governs espanyols, excepte el de Mariano Rajoy. Segons la ministra Saiz, un pas per dignificar la vida de totes aquestes persones, però també per afavorir el creixement econòmic.
Esto beneficia al trabajador, pero también a las empresas que ganan seguridad jurídica. Cuando la realidad social va por delante de la burocracia, el Estado responsable es el que actúa para ordenarla, no el que mira hacia otro lado.
I és que es calcula que l'última regularització que va impulsar Zapatero va generar un ingrés per l'Estat en cotitzacions i impostos d'uns 4.000 euros per persona.
Gràcies, Paula. La qüestió és que estem acostumats que quan es parla de temes relacionats amb la immigració apareguin molts relats falsos o mitges veritats també que intenten intoxicar el debat. En aquest cas, per exemple, hi ha qui ha dit que Pedro Sánchez vol fer aquesta regularització extraordinària perquè els que s'hi puguin acollir el votin a les properes eleccions. Parlem amb el cap de verificació de 3CAT Info, Carlos Baraiber, bona nit.
Què tal, bona nit.
Expliquem, però, que els que s'acullin en aquesta regularització no podran votar Pedro Sánchez en les properes eleccions.
No, perquè a més la regularització el que et dona és un permís de treball i de residència, a més per un any, i no la nacionalitat, que és el que cal per votar en unes eleccions generals o en unes eleccions autonòmiques. Sí que és veritat que podran votar a municipals, per exemple, ciutadans de Bolívia, Equador, Perú o Regne Unit, perquè en aquest cas aquests països tenen com un acord de reciprocitat amb Espanya, però és només a les municipals i aquests països, un grup de països que tenen aquesta mena d'acords.
Un altre mantra habitual és que els que regularitzin tindran ajudes socials immediatament, o bé que es regularitzen bàsicament per obtenir aquestes ajudes. Això és així?
Clar, en aquest cas, com que si només portes 5 mesos a l'Estat et podràs regularitzar en aquesta situació, doncs no podràs demanar aquestes ajudes, perquè, per exemple, per demanar l'ingrés mínim vital, que és una de les ajudes més importants que dona l'Estat, o la més important, exigeix que acreditis que portes com a mínim un any de residència legal a Espanya. I la renda garantida de ciutadania, que és una prestació més important que dona la Generalitat en aquest cas, demana 2 anys de residència. Per tant, el que aconseguirà la gent és un permís de residència i, en tot cas, quan arribin aquests 2 anys, sí que podrà demanar les ajudes, com tothom, i ja sabem que les ajudes a banda no tenen res a veure amb la nacionalitat de la persona que les demana, sinó amb el nivell de renda.
Finalment, Carlos, l'alcalde de Badalona, Xavi García Albiol, ha posat sobre la taula un dubte sobre el que permetrà la regularització extraordinària. D'entrada, no es poden acollir aquesta regularització els que tinguin antecedents penals, però Albiol parla de les persones que tenen antecedents policials. Escoltem-lo.
¿Esto qué va a significar en la práctica? Pues que como esas personas aún no tienen antecedentes penales porque no se ha celebrado el juicio, aunque tengan 20, 15, 30 detenciones por robar, esas personas, el gobierno de España les va a permitir que regularicen su situación.
Què passa, Carlos, amb la gent que té antecedents policials?
Doncs és un dubte que podríem dir que és raonable, perquè és veritat que la llei d'estrangeria només parla d'antecedents penals, però si mirem el reglament, que és el que desenvolupa les lleis, doncs el reglament d'estrangeria té una frase que diu que els òrgans competents el que fan és valorar si una persona suposa o no una amenaça per l'ordre públic. I segons advocats d'estrangeria amb els que hem parlat, el que passa és que a les oficines d'estrangeria aquests antecedents policials, si tu has comès robatoris, si has comès furts, si has comès una violació, si has comès una cosa així, o com a mínim t'han detingut per aquesta mena de fets, encara que no hi hagi una sentència, es tenen en compte. Per tant, pesen, per tant, podem arribar a la conclusió que és fals que no es tindran en compte els antecedents policials. Sí que es tindran en compte si són suficientment rellevants com perquè et puguin denegar aquest permís de residència.
Perfecte, aquestes anotacions. Per tant, cap de verificació de tres catifos, sempre imprescindible. Carlos Veraira, bona nit.
Bona nit.
Ja m'ha explicat que la mesura es calcula que beneficiarà 500.000 de persones a tot Espanya, unes 150.000 serien a Catalunya. Ho han celebrat les entitats socials que feia anys que ho reclamaven. Elisabet Ureña és responsable del programa de migracions de Càritas a Barcelona. Defensa que la regularització farà sortir a la llum la realitat d'aquestes persones i a la vegada incrementarà la recaptació fiscal.
Reconèixer aquesta realitat i com a societat també ens permet visibilitzar aquestes cotitzacions, no? És a dir, la gran majoria de les persones que acompanyem estan treballant. Això són cotitzacions que no es veuen en la seguretat social, perquè no se'ls hi pot donar d'alta. Si tenim això, això també afavorirà a la nostra economia.
Mentrestant, el sindicat Confederació Espanyola de Policia avisa que aquesta regularització extraordinària comportarà una allau de burocràcia en unes oficines d'estrangeria. Diuen que ja estan col·lapsades. Rocío Caballero és la secretària general del sindicat a Catalunya.
Tenemos competencias en investigación, en policía judicial, información. La merma de efectivos en Cataluña año tras año ha hecho que todos estos grupos se vean minimizados. Por lo tanto, para asumir esta tramitación va a duplicar o triplicar el trabajo y eso quiere decir que se van a desatender labores de seguridad nacional o internacional.
Doncs són les 10 i gairebé, no, i 12 minuts ja. Podem saludar en directe ara a Lamin Sarr, que és portaveu de la iniciativa legislativa popular Regularització Ja i membre fundador de Top Manta. Lamin Sarr, bona nit.
Hola, bona nit.
D'entrada, com valoreu aquest pas que ha fet avui el govern espanyol?
Este éxito ha sido posible gracias por el trabajo del movimiento Regularización y gracias al trabajo de todos los colectivos en nivel estatal que han trabajado desde la recogida de firmas hasta la trámite de la ILP en el Congreso. Y gracias también con la voluntad política que tuvo Podemos para desbloquear esta demanda que llevamos desde 2021 pidiendo una regularización extraordinaria.
Ara estem acabant el mes de gener i aquesta regularització comença a l'abril i durant 3 mesos és quan es podrà demanar, es calcula que ho facin 500.000 de persones a tot Espanya. Aquests terminis els semblen bé? Els semblen correctes?
Bueno, nosotros hemos peleado para que llevan más o por lo menos de 5 meses, uh-huh. Pero por el gobierno decía que con el tema del PEMA no puede alargar este periodo de regularización, pero por lo menos creemos que si trabajan bien, yo creo que lo pueden empezar antes del 1 de abril, para que pueda abarcar a todas las personas, o que ponga todos los mecanismos necesarios para que pueda abarcar a todas las personas que lo necesitan.
Ara escoltàvem com s'alertava que ja hi ha oficines de les delegacions del govern que atenen aquestes persones i que estan absolutament col·lapsades. Els fa por que no es pugui regularitzar la situació de tothom qui ho vulgui?
Bueno, yo creo que si el gobierno quiere, puede, porque tiene las herramientas necesarias para ponerlo y tienes también todo el mecanismo, todo el poder de establecer los ayuntamientos o lo que sea y todas las oficinas públicas que tiene para agilizar esos trámites, porque bueno, yo creo que no es solo beneficio de las personas migrantes, porque también España se beneficia. Entonces vale la pena movilizar todos los medios necesario para que sea posible esta regularización, porque el papel no se regala, el papel se vende, porque si no trabajas y si no cotizas, si no pagas la tasa, no te van a conceder el papel. Entonces yo creo que van a hacer todo lo posible para que todas esas personas que están aquí, más de 500,000, puedan regularizar su situación.
Expliquen, per a una persona que està en aquesta situació, que no té els papers en situació regular, què representa no tenir-los i com millora la seva vida a partir de sí que aconsegueix aquesta regularització i aquest permís de residència i de treball. ¿Cómo cambia la situación?
Bueno, es que no tener papeles implica tener miedo. Es como vivir en una cárcel invisible, ¿no? Porque no puede trabajar, no puede caminar en la calle sin miedo, no puede, hay ciertas formaciones, no lo puede hacer, no puede abrir una cuenta bancaria, no puede hacer casi nada. Es como si es como si no existe. Y cuando tengas los papeles es como si una liberación, como un preso liberado, ¿no? Y ya no tiene miedo de caminar en la calle, ya puedes planificar su futuro, porque cuando llegas aquí y no tienes los papeles, casi no tienes futuro, porque no puedes planificar nada, porque no hay ingresos, no puedes trabajar. Y una vez que tengas los papeles, que sabes que puedes levantar por la mañana a buscar trabajo, ya empiezas a planificar tu vida, tu futuro y tus ver ¿cómo se llama? Hacer sus competencias, ¿no? Pero antes de eso no puede planificar nada.
Aquest permís que es donarà ara és d'un any, és residència i treball per un any. Us fa por que després d'un any es torni a la situació anterior o no? O creus que un cop ja tens aquest primer any ja és més fàcil anar encadenant contractes i anar renovant els papers fins a eventualment aconseguir la nacionalitat?
Sí, lo más difícil es conseguir el primer papel, pero después de conseguir el primer papel es fácil de mantenerlo. O si tienes la suerte de poder trabajar bien, cotizar, y es fácil. Pero bueno, hay algunas ocasiones que la gente no puede renovar sus papeles porque con la reforma laboral que hizo el gobierno, que es insuficiente, hay muchas personas que el lugar de renovar el papel no tenían el contrato de trabajo. Porque es difícil de lograr el primer trabajo. Ese es difícil para todo el mundo. No solo las personas que no tienen papeles, pero a todo el mundo le cuesta conseguir un primer trabajo.
Hem dit aquesta xifra aproximada de 150,000 persones a Catalunya que es troben en aquesta situació i que podrien ara regularitzar-la. Creieu que hi haurà gent que seguirà quedant-se fora d'aquesta regularització o amb aquestes 150,000 que es calculen hi entrarà tothom que ara fa com a mínim 5 mesos que és aquí a Catalunya?
Sí, yo creo que si el gobierno pone en marcha todos los medios posibles, yo creo que puede abarcar a muchas personas, pero no a todos, porque la regularización empieza a no abarca a las personas que han llegado después del 31 de diciembre. Entonces, no todo el mundo podría entrar y la gente sigue llegando. Entonces, yo creo que se van a quedar algunas, pero no, muchas se podrían aprovechar de esta regularización.
Doncs és la Minsar, portaveu de la Iniciativa Legislativa Popular Regularització Ja, que han treballat molt perquè s'arribés a aquest anunci d'avui del govern espanyol. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès en directe. Bona nit.
Gràcies, bona nit.
Justament coincidint amb aquest anunci del govern espanyol, del Consell de Ministres, Junts ha fet avui una crida al PSOE perquè recuperi l'acord del traspàs de competències en immigració a Catalunya. El govern espanyol diu que té la intenció de portar el tema al Congrés el més aviat possible, aprofitant Txell Vallespí, que Podem, ara ho dèiem, saber a negociar arran de la regularització de 500,000 d'immigrants anunciada per l'executiu de Sánchez.
La portaveu de Junts al Congrés dels Diputats, Míriam Nogueres, emplaça el PSOE a complir els pactes. Insistirà insisteix que Catalunya ha de tenir tot el poder en gestió d'immigració i deixa clar, a més, que Sánchez ha de moure fitxa ara que podem relaxar el seu veto al traspàs de competències a la Generalitat.
Aquest és un dels incompliments del Partit Socialista, per tant, hauran de preguntar al Partit Socialista si negociarà amb Podemos.
Podem sobrenegociar la delegació de competències en immigració a Catalunya després de tombar-la el mes de setembre al Congrés. Tot i això, la secretària general del partit, Ione Belarra, hi posa condicions.
Como saben, fuimos muy críticas porque era un texto con un amplísimo sesgo racista y en ningún caso, ya lo dije en su momento, Podemos va a respaldar un proyecto racista ni antes ni ahora. Eso quiero dejarlo muy claro, pero sí estamos abiertas a negociar.
El govern de Sánchez diu que treballarà perquè el traspàs es voti el més aviat possible al Congrés.
10 minuts i 11:15. Farem ara una pausa per la publicitat i a la tornada connectem amb l'estació de Sants per saber com ha anat avui el dia i com està ara mateix la situació dels trens de Rodalies. I també connectarem amb els Estats Units. El nou home de confiança de Trump a Minnesota, el tsar de les fronteres, ara hi és, s'ha reunit amb les autoritats locals i l'Oriol Serra ens explicarà com ha anat aquesta trobada i si s'està rebaixant una mica la tensió acumulada durant els últims dies. Pausa i tornem de seguida.
Catalunya nit.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Amb el primer sou de la nova feina, en Martí s'ha comprat una canya de pescar. La Tornado FR. Uau. Per en Martí això és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, quan es va fer client de CaixaBank, li vam oferir 250 euros de benvinguda per portar la nova nòmina. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a CaixaBank.cat.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minuts t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minuts, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
M'he emocionat, és increïble.
Públic de peus, ha sigut al·lucinant.
Que vinguin a veure-la perquè val molt i molt la pena.
Brillant, tots estan perfectes. Jo crec que ha de venir sí o sí.
Germans de Sang del Teatre Condal. Última funció 8 de març. Compra les entrades a teatrecondal.cat i promentrada.com.
Dimarts vaig llegir 14 un poema d'amor. Sempre que entro 14 i trobo un text o una entrevista que em fa vibrar. El poema no sé si el vaig entendre del tot, però el vaig fer servir per declarar-me la Marta. I va dir que sí.
14. Encomanem cultura en català.
La nit dels ignorants no la farà mai la intel·ligència artificial.
És molt important que entenguem que és una màquina, que no ens entén i que el que ens contesta tampoc ho entén.
Aquí tant podem parlar de com es cura un pollastre encostipat.
La meva àvia li obria el bec i li posava una molla de pa mullada en vinagre.
Conèixer la persona que li va dir en Kirk Douglas que era la tramuntana.
¿Es que es todo blanco?
Sí.
Que ello es la tramuntana y dentro de una hora la tendremos aquí.
O demanar per postres que estan en perill d'extinció.
I compraves una mena de tortell, que era un peix farcit de nata.
I és que aquest programa és...
La Universitat Oberta, de Guadalajara, igual, igual.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Dilluns és el dia que el govern preveu que es recuperi completament el servei de Rodalies. Mentrestant, Adif s'ha compromès a acabar les revisions de la xarxa durant el que queda de setmana. Tenim a l'estació de Sants el Cristian Roldán. Bona nit, Cristian.
Bona nit, Manel.
Una revisió aquesta que afecta una trentena de punts, eh?
Sí, exactament. Són 30 punts que s'han considerat crítics i on s'està actuant d'urgència, però l'informe de Renfe en total reconeix una setantena d'indrets de risc a la xarxa de Rodalies catalana. Avui s'ha començat amb les actuacions més necessàries, això sí, que s'han centrat a l'R1 i l'R2 Sud, i també als talussos per evitar també altres esllavissades. Tot plegat fa que el servei de Rodalies es mantingui a hores d'ara al 75%, amb 11 línies on encara es farà servei per carretera en alguns trams. La consellera consellera de Territori, Sílvia Paneque, assenyalava dilluns com el dia clau per recuperar la màxima normalitat possible al transport ferroviari.
Deixarem tots aquests dies fins divendres amb el mateix sistema que vam anunciar diumenge i que en aquests moments està en marxa. A partir del cap de setmana es podran anar reprenent els talls inspeccionats i, per tant, dilluns de la setmana que ve esperem que el servei de Rodalies es desenvolupi ja sense aquests plans alternatius.
Des de DIF també s'ha confirmat que la falla del sistema d'aquest dilluns es va produir pel nou programari informàtic dels nous trens i asseguren que s'han pres les mesures corresponents perquè no es repeteixi. De fet, el president de DIF, Pedro Marco de la Peña, detallava el nou protocol que regirà les actuacions per garantir la seguretat a partir d'ara.
Cualquier aviso que detecte que sea superior al nivel de alarma mínimo deriva automáticamente en una inspección urgente del mismo y luego en una acción correctora inmediata, que es la reparación del mismo. Luego hay una cooperación en circulación con los técnicos de ADIF y con el colectivo de maquinistas y tras esa comprobación deriva la puesta en servicio de esa zona de la vía.
Cristian, ens deies que avui el funcionament era del 75%. Com s'ha traduït això a les vies, en els retards, i quin és l'estat d'ànim dels viatgers?
Doncs avui, com deies, Manel, aquest 75% ve a dir que els trens han tingut una circulació, podem dir, erràtica. Durant tota la jornada aquí a Sants, però també a d'altres estacions d'arreu de Catalunya, amb moltes cancel·lacions i amb retards també que superaven les dues hores. De fet, tal com expliquen els usuaris, el servei ha anat empitjorant a mesura que passaven les hores.
Esta mañana bien, esta mañana sí, pero ahora ya he tenido problema con el del Prat aquí y ahora pues otra vez aquí.
Avui el matí ha funcionat amb puntualitat pràcticament britànica, però sí que és veritat que ara que he arribat a l'estació el tren que esperava, pues, porta 15 minuts de retard, n'agafaré un que estava programat a 3:15 i, bueno, i aviam si arribo a casa.
Ja us podeu imaginar que aquests retards i cancel·lacions han acabat desesperant a molts viatgers que, després de donar un nou vot de confiança a Rodalies, han acabat desistint i han marxat a agafar altres mitjans de transport alternatius, com també els autobusos.
Bueno, he vingut amb el tren, però des de Fabra i Puig, des de les Franqueses fins allà amb autobusos, perquè no me'n refio. Perquè si em quedo tirada a Barcelona, puc tal. Però si em quedo tirada a Mollet, com va, com dic?
Sí, em plantejo tornar a buscar el bus express una altra vegada perquè no veig que hi hagin cap tren que m'estiguin anunciant. Tot i que semblava que anava bé, no veig que estiguin anunciant els trens del Maresme.
A aquesta hora, Cristian, queda activitat aquí a... Sí, cares llargues, sí, ara ho sentíem. Queda activitat aquí a Sants avui? Està més actiu que els altres dies o què?
Doncs la veritat que no. Ara el vestíbul realment està força tranquil, sobretot a la zona de Rodalies, i on encara queda força gent, podem dir, és a l'accés a l'alta velocitat, on s'han registrat retards durant el dia, també. Per tot plegat, de fet, diferents plataformes d'usuaris, això sí, ja han anunciat una mobilització unitària pel dissabte 7 de febrer. La manifestació està convocada a l'estació de França de Barcelona i acabarà a la plaça Sant Jaume.
Gràcies, Cristian. Bona nit.
A vosaltres, bona nit.
Doncs bé, enmig d'una pluja de crítiques per la falta d'inversió, el govern espanyol i la Generalitat han acordat avui doblar la inversió pel manteniment de Rodalies en els pròxims 4 anys. Avui han presentat l'actualització del Pla Estratègic 2026-2030, 2020-2030, que suposa una inversió global de més de 8.000 milions d'euros. Aviam, Carme Montero, bona nit.
Bona nit.
Posem xifres en aquest increment d'inversió i manteniment?
Doncs sí. En la segona fase d'aquest pla, que és el 2026-2030, la segona fase, els pròxims 4 anys, s'invertiran en manteniment i seguretat 1.200 milions d'euros més del que estava previst. El total arribarà als 2.243 milions d'euros. Un esforç per revertir el dèficit en inversió, segons la consellera Sílvia Paneque.
Som plenament conscients des del govern que aquest pla no solucionarà tots els problemes d'un dia per l'altre. Venim d'anys de desinversió. Aquesta és una aposta clara, però és una aposta que necessita de temps perquè sigui evident en la xarxa, però això sí, significa un canvi de ritme important, colossal, amb el que s'havia fet en les últimes dècades.
A més de la situació de les infraestructures, la crítica reiterada pels usuaris és la falta d'informació. També s'invertirà en aquest sentit?
Doncs sí, es destinaran 25 milions al programa d'atenció al client. El secretari de Transports, José Antonio Santano, reconeix que queda molt per fer.
En este todavía tenemos mucho margen de mejora, eso es indiscutible, pero estamos en ello, ¿no? Tenemos mejoras de la información en web y app sobre el paso de trenes, incidencias y otros datos relevantes, la renovación de sistemas de información, la mejora de la información en plataformas. Yo, todos deseamos que esto vaya avanzando.
Demà, per cert, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, compareixerà al Parlament per donar explicacions sobre el col·lapse de Rodalies. Ho farà com a màxim responsable del govern, amb el president Salvador Illa, encara està ingressat a l'hospital. Serà demà a les 11 del matí.
Gràcies, Carme.
Adéu, bona nit.
Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
En punt 11:15, l'administració Trump manté l'estratègia de rebaixar l'atenció a Minneapolis, 3 dies després de la mort de l'activista Alex Preti a mans d'agents federals. El responsable d'immigració, Tom Homan, s'ha reunit amb l'alcalde de la ciutat i el governador de Minnesota. El president manté al càrrec la secretària de Seguretat Interior, Kristi Noem, davant les peticions de dimissió que han reiterat els demòcrates. Seguint-ho tot des de Washington, hi tenim l'Oriol Serra. Bona nit, Oriol.
Hola, bona nit, Manel.
Què en sabem d'aquestes reunions del nou enviat de Trump a Minnesota amb les autoritats locals i de l'Estat?
Bé, doncs, en principi la cosa hauria anat prou bé. Jacob Frey, l'alcalde de Minneapolis, ha explicat que ha estat una reunió productiva, que ha demanat que s'acabi el més aviat possible l'operació policial. També ha compartit amb Homan el malestar que l'operació fins ara ha provocat entre la policia local de Minneapolis i també que vol que Minneapolis continuï sent una ciutat santuari. Què vol dir això? Doncs que són ciutats on no s'hi han d'aplicar les lleis d'immigració federals. Per tant, un bon balanç el que fa Jacob Frey d'aquesta trobada amb Tom Homan, que recordem és el conegut com el czar de la frontera, el nou màxim responsable d'aquesta operació dels ICE a Minnesota, però és que també va anar molt bé ahir la conversa que Frey va mantenir amb el mateix president dels Estats Units, un Donald Trump, que tot just ara mateix ha fet unes declaracions a la Fox dient que desescalaran la situació. Per tant, sembla que hi ha, a priori, hi ha bones intencions, encara que sigui només per interessos polítics.
Sí, a veure si realment acaba sent així. Donald Trump ja ha esgotat la nostra capacitat de sorpresa, pràcticament, però en canvi avui s'ha produït un fet que sí que no és tan freqüent, no? I és que ha parlat sobre tot això de Minneapolis la primera dama, Melania Trump, i això ja no és tan habitual. Què és el que ha dit?
Sí, no ho és, no és habitual. Jo crec, de fet, que d'alguna manera doncs, s'ha utilitzat el cartutxo de Melania amb un nou gest de cara a la desescalada. Una Melania Trump que ha publicat el seu missatge al compte que té a X, a la xarxa X, i en el qual doncs, ha dit que cal trobar una solució pacífica sense aldarulls al conflicte que s'està vivint actualment a Minneapolis i a Minnesota. Ha dit que si es protesta, que es faci pacíficament i de fet, s'ha dirigit en un to que ara sentirem doncs, com molt solemne als ciutadans nord-americans, però concretament als activistes que surten a expressar la seva opinió als carrers de Minnesota. Per cert, una Melania Trump que ho ha dit en el marc d'un acte de presentació de la pel·lícula Melania.
I'm calling for unity. I know.
Faig una crida a la unitat. Sé que el meu marit, el president, va tenir una trucada ahir amb el governador i l'alcalde i estan treballant junts perquè hi hagi pau i no hi hagi disturbis. Estic en contra de la violència. Així que, si us plau, si protesteu, protesteu en pau. Hem d'estar units en aquests temps.
We need to unify in these times.
Mentrestant, Trump s'ha reunit, com apuntàveu, amb la secretària de Seguretat Interior, Kristi Noem, a petició d'aquesta. Recordem que hi ha molta pressió sobre Noem, sobretot des de l'oposició. Es demana al seu cap des de fa ja molts dies. En principi, tant ella com la seva assessora, Corey Lewandowski, continuaran els càrrecs, però, com dèiem, molta pressió, per tant, veurem fins quan.
Doncs a Minnesota, que bufa un vent una mica més tranquil, però en canvi hi ha hagut un nou incident violent amb els agents de patrulla de la frontera, aquesta vegada a Arizona. Què ha passat?
Doncs sí. Un altre ensurt. En aquest cas, una persona hauria resultat greument ferida. N'informa la cadena CBS. Hi ha molt poca informació, de moment, al voltant d'aquest incident. Hauria estat un tiroteig en el qual hi han participat els Border Patrol, és a dir, la policia de fronteres, en aquest estat d'Arizona. I bé, els Border Patrol se'ls ha de tenir en compte, o s'ha de tenir poca broma amb ells, perquè és l'Agència de Seguretat Federal que col·labora amb els ICE. Estan molt més armats que els ICE, perquè la seva feina en aquest sentit doncs és molt més arriscada, vigilant amb les fronteres del país, però són ells els que, per exemple, doncs es van veure implicats en el tiroteig que va acabar amb la vida aquest cap de setmana passat de l'infermer Alex Preti. És on també treballava Greg Bovino, que ara doncs ja hauria desaparegut del mapa, però també és on havia treballat Tom Homan, que és qui ha rellevat a Bovino a Minneapolis. Per tant, hi ha bons senyals, però el foc encara no s'ha apagat.
Gràcies, Oriol. Bona nit.
Adéu, bona nit.
La Unió Europea i l'Índia han tancat l'acord de lliure comerç més gran del planeta. Els 27 reforcen així la seva estratègia d'obrir-se a nous mercats emergents després de signar ara fa pocs dies un altre acord comercial amb els països llatinoamericans del Mercosur. Anem cap a Brussel·les. Bruno Fortea, bona nit.
Hola, bona nit.
En un moment marcat per aquesta tensió amb Donald Trump i la dependència comercial amb la Xina, què hi busca la Unió Europea a l'Índia?
Doncs els 27 asseguren que amb aquest acord de lliure comerç guanyen un accés privilegiat al que ja és el país més poblat del món i posen fi a la política proteccionista que fins ara sempre havia mantingut l'Índia. Un canvi de postura històric, segons la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i el primer ministre indi, Narendra Modi.
Hem aconseguit la mare de tots els acords. Creem un mercat de 2.000 milions de persones. Aquesta és la història de dos gegants que trien la col·laboració d'una manera veritablement beneficiosa per a tothom.
Estem veient molta agitació avui a l'ordre global. En temps així, l'aliança entre l'Índia i la Unió Europea reforçarà l'estabilitat en els sistemes internacionals.
Els cotxes, els vins i l'oli d'oliva són els més beneficiats per la rebaixa dels aranzels indis. Catalunya hi exporta, sobretot, maquinària i químics. Precisament, dos productes que a partir d'ara no pagaran ni un euro en aranzels. Pagesos i ramaders veuen amb bons ulls l'acord amb l'Índia, perquè deixa sense liberalitzar alguns sectors sensibles per al camp europeu, com la carn de pollastre i de vedella, l'arròs o el sucre. Tot plegat forma part d'un pacte que encara han de validar els governs i el Parlament Europeu.
Gràcies, Bruno. Bona nit.
Adéu, gràcies.
Doncs bé, sobre aquest acord entre la Unió Europea i l'Índia hi posem la mirada de Joan Ribas. Ell és professor d'Economia i cap d'Estudis de l'ESI UPC.
Tots els que som pares d'adolescents coneixem algun cas de problemes amb els convidats a les festes d'aniversari. O, molt més greu, amb els matons que fan bullying i assetgen els companys. Doncs bé, la segona presidència de Trump és un cas de llibre d'assetjador de la resta de països del món. Per això, més enllà del protocol i les fotos oficials, l'acord comercial que la Unió Europea va tancar amb l'Índia és, sens dubte, una pòlissa d'assegurança per deixar de dependre exclusivament dels Estats Units i de la Xina. Però atenció, seria un error pensar que l'Índia és la nova Xina. No ho és. Mentre la Xina s'ha convertit en la fàbrica del món, l'Índia és una superpotència en serveis i en tecnologia, i això canvia totalment les regles del joc. En aquest acord, l'intercanvi de cromos és complex. Europa vol vendre els seus béns, cotxes, maquinària, marques de luxe, productes farmacèutics, etc., sense aranzels prohibitius. Però l'Índia, a canvi, no demana només vendre productes. Demana mobilitat. Vol que els seus enginyers, informàtics i consultors puguin prestar serveis a les empreses europees sense traves. És un pacte de mercat a canvi de talent. I per què és urgent signar-lo ara? Per la demografia que estossuda. Europa obre la porta al país més poblat del món, gairebé 1.500 milions d'habitants i una classe mitjana de gairebé 400 milions de persones. Perquè ens en fem una idea, Europa guanya un mercat potencial més gran que tota la població dels Estats Units. Ara bé, l'optimisme ha de ser cautelós. Signar un paper pot ser la part fàcil, però la implementació serà el repte real en un país conegut per la seva burocràcia laberíntica. Malgrat els riscos, és el pas correcte. En un món que es polaritza molt ràpid, la Unió Europea no es pot permetre el luxe de ser un simple espectador i no convertir-se en un soci preferent de la democràcia més gran del planeta. L'error de la setmana passada, tornar a aturar el tractat amb Mercosur després de 25 anys de negociacions, és lamentable i no s'hauria de repetir.
Catalunya nit.
El govern espanyol haurà d'aprovar un nou decret per recuperar la pujada de les pensions que avui ha tombat el Congrés dels Diputats. El PP, Vox i Junts hi han votat en contra perquè en el mateix paquet la Moncloa hi havia inclòs la prohibició de desnonar famílies vulnerables. Madrid, Dani Sáenz de Aja.
PP i Junts havien avisat al govern espanyol que no barregés les dues coses. Ho consideraven un xantatge i ara tant Núñez Feijóo com Míriam Nogueras reclamen votar la revalorització per separat.
Nosaltres hem deixat molt clar que sí a les pensions, no a les ocupacions. És el PSOE que ha explicar per què barrejar les dues coses.
Gràcies. Excuses, diuen des de la Moncloa, i no avancen si tornaran a presentar un decret només amb les pensions o amb altres mesures. Pedro Sánchez es compromet a recuperar la pujada mentre Bolaños o Díaz carreguen contra el PP.
Frente a quienes bloquean los avances, vamos a pelear para que las pensiones sigan subiendo.
Hoy es el día de recordar a aquellos que han tumbado que se incrementen las pensiones.
No aplaudieron porque les da vergüenza.
En canvi, el decret que inclou les pujades al transport s'ha aprovat folgadament amb el sí de Junts i l'abstenció del PP. Això no ha evitat, però, a l'executiu l'esbroncada dels seus socis pel caos de Rodalies i l'accident d'Adamuz.
I el sindicat de llogateres ha convocat demà a 6:45 de la tarda una protesta a les portes de la seu nacional de Junts a Barcelona. L'entitat lamenta que els de Carles Puigdemont hagin tombat la moratòria antidesnonaments. Enric Aragonès és el portaveu.
Junts, amb PP i Vox acaben d'aprovar que 60.000 famílies puguin ser desnonades i hem de respondre. Ells han decidit posar-se al costat dels rendistes i d'esquena a la gent. Doncs ens trobaran de cara.
Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Revés del Tribunal Constitucional a Carles Puigdemont, que no podrà tornar immediatament.
Manté l'ordre de detenció en territori espanyol contra ell i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, que continuaran a l'exili. Els magistrats han rebutjat per unanimitat la petició de la defensa de l'expresident a l'espera de resoldre el seu recurs perquè li apliquin l'amnistia. Argumenten que suspendre l'acord de detenció que va dictar el Suprem es podria interpretar com un avançament de la sentència del recurs.
Espanya deixa de ser un país lliure de xarampió.
10 anys després d'eliminar-la, l'organització l'Organització Mundial de la Salut confirma que s'ha recuperat la transmissió endèmica d'aquest virus. A Catalunya, segons el Departament de Salut, els contagis s'han més que duplicat en un any, de 34 a 75 casos, amb diversos brots actius. Jacobo Mendioroz és el subdirector de Vigilància i Emergències de Salut Pública.
Hem de pensar que és una malaltia que és vírica, per la qual cosa una persona pot empitjorar, i a més tenim estadístiques molt fiables des de fa molt temps en el qual pot produir casos greus i fins i tot mortalitat. Llavors, què és el que passa? Que com és tan transmissible, es necessita unes cobertures de vacunació molt elevades.
El Ministeri de Sanitat reforçarà el pla contra el xarampió per recuperar l'estatus d'eliminació.
I en 4 anys s'ha triplicat el consum de pornografia entre les noies.
I s'ha duplicat entre els nois adolescents a Barcelona, segons una enquesta de l'Agència de Salut Pública. Lucía Artazcoz, cap de l'Observatori de Salut Pública, creu que l'accés al porno afavoreix conductes sexuals violentes i sense mesures de protecció.
El que preocupa és que hi ha estudis que relacionen aquest consum de pornografia en edats tan joves amb una pressió per mantenir relacions sexuals, amb una naturalització de les relacions agressives i un menor ús del preservatiu, entre altres coses.
Pel que fa a l'ús del mòbil, l'enquesta revela que cada cop hi ha més famílies que limiten el temps d'ús dels dispositius. Més de la meitat dels estudiants de segon d'ESO diuen que tenen horaris restringits. distingits.
Metges de Catalunya convoca dues noves jornades de vaga els dies 16 i 20 de febrer.
I això després de l'acord entre el Ministeri de Sanitat i altres sindicats sobre l'Estatut Marc, que Metges de Catalunya considera insuficient. El secretari general del sindicat, Xavier Lleonart, recorda que les condicions laborals es negocien amb Salut.
Tenint en compte que aquestes competències d'ordenació dels recursos humans del Sistema Nacional de Salut estan transferides, el que necessitem és que la consellera s'assegui i negociï amb els representants dels metges una millora substancial per treure el sistema sanitari de la situació crítica en la que es troba.
Les aturades coincidiran amb la vaga estatal de 5 dies del sector mèdic.
Les víctimes dels accidents ferroviaris d'Ademuz i de Gelida rebran ajudes per valor de 20 milions d'euros.
Segons ha aprovat el govern espanyol, la meitat dels diners seran ajudes directes, per tant, lliures d'impostos, i l'altra meitat, bestretes del que més endavant hauran de pagar les assegurances. En el cas de Gelida, on un maquinista en pràctiques va morir i va haver una quarantena de ferits, la família de la víctima cobrarà 210.000 euros i els ferits entre 2.000 i 84.000. Òscar Puente, ministre de Transports.
No se trata de poner precio al dolor, se trata de garantizar que ninguna víctima ni ningún familiar tenga que afrontar, además de una tragedia personal, una situación angustiosa, económica o de desamparo institucional.
Catalunya té més ocupats que mai, però també puja lleugerament l'atur.
El 2025 ha marcat un nou rècord d'ocupació amb 57.000 treballadors més, segons les dades de l'enquesta de població activa. Tot i això, l'atur s'enfila i se situa al 8,2%. Això s'explica perquè hi ha més gent que està en edat de treballar i vol fer-ho. Per demarcacions, Lleida és la que té menys atur, amb una taxa inferior al 6%. La tendència de l'atur a Catalunya és diferent de l'espanyola. En aquest cas, la taxa de desocupació ha baixat mig punt i se situa per sota de la barrera del 10% per primer cop des del 2008.
Ara farem una pausa i a la tornada... La gallina diva no, visca la revolució. La gallina diva no, visca la revolució. Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Aquest any, demanar els ajuts pels casals d'estiu extraescolars a Barcelona és més fàcil, més clar i més ràpid. Demaneu l'assignació del nivell d'ajut per les campanyes T'estiu molt, creixem amb l'esport i tardes educatives. Una sol·licitud per família entre el 15 de gener i l'11 de febrer. Més informació al 010 o a barcelona.cat/ajuts extraescolars. Ajuntament de Barcelona.
Quan llegeixo gaire estona seguida, em ploren els ulls. I a mig llibre ja no recordo qui era qui. Però un escrit de 14 sí, que el llegeixo cada dia. Me'ls envia el meu net. Són breus i em fan pensar. Ara, no em demanis que et digui de memòria quin text vaig llegir ahir.
14. Encomanem cultura en català.
Batguiel, Oques Grasses, Mora't.
Donem veu a qui no en té.
Amaya.
A qui més pateix.
Tinariuen.
A qui més ho necessita.
Saúda Sagas.
Alcem la veu contra les injustícies.
Zain.
A favor dels drets humans.
Lina.
A favor de la llibertat. Des del Palau Sant Jordi de Barcelona, concert manifest per Palestina, dijous al vespre, en directe al 33, a la plataforma 3CAT i a ICAT.
I molts més.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minuts t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minuts, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
En un món de respostes simples, et portem la solució.
Les identitats digitals, molt ben diferenciades. Una amb un correu electrònic, un número i un nom per quan estem fent compres, una altra per les xarxes socials i l'altra per tot allò que sigui professional.
De l'1 al 10, com és de difícil gestionar ídols?
12.
Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
Disfruto molt aquest programa. És tan interessant que ja era hora que aquesta hora
sigui
tan ben aprofitada.
De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
I aquí la veu a galè.
Catalunya nit.
I qui pren una cullerada...
Les notícies.
Nova plena creixent i minvant, és bona com a sedant.
Sota la llum de la lluna.
La lluna fa companyia.
Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
No hi ha estimulant com la lluna si es pren en mida.
Catalunya Ràdio.
Si guanyem el combat, coneixem el cau de la sirena, enllamis de la mà. Jo l'aniria a veure, però encara hi ha combat. Company, si busqueu les primaveres lliures, amb altres vull anar, que per poder-les viure jo me n'he fet sudar.
És Lluís Llach, que avui ha tornat a pujar un escenari, concretament a l'escenari del Palau de la Música, per reviure els concerts històrics memorables que va fer el Palau d'Esports al gener del 1976. Amb un 50è aniversari de ple d'emoció, nostàlgia i reivindicació política, ha arrencat el Barnasants. Barcelona, Marc Ruiz.
Crits d'independència i visca la terra lliure han substituït els de Llibertat, Amnistia, que van quedar gravats al disc Barcelona gener de 1976. I les cançons que han sonat aquesta nit, malauradament, encara són vigents, com l'antibalicista Cançó sense nom, que han cantat Gemma Humet i Joan Reig. I no s'han acabat aquí els paral·lelismes amb els concerts del Palau d'Esports del 76. En aquella ocasió, Lluís Llach va haver de deixar que el públic cantés silenci, mut, al costat de la guitarrista Laura Almeric, que plorava d'emoció. Aquesta nit no hi ha hagut llàgrimes sobre l'escenari, segur que entre el públic, que també ha portat el pes de la cançó i a qui Gemma Humet ha cedit el protagonisme. Han passat 50 anys com si res, deia algú del públic. I com si res, Lluís Llach ha sortit a l'escenari a explicar que la revolta avui és tan necessària com aleshores.
És que em sembla que estem ja parlant de la supervivència del nostre projecte de futur com a país. O sigui que, família, deixem-nos de fuguetejar i alcem-nos.
L'estaca, la gallineta, abril 74, o una èpica Ítaca amb coral inclosa, han fet aixecar-se i aplaudir a rabiar un públic que ha viscut una nit de gran emoció i amb arrels polítiques intactes, com va dir Lluís Llach el 1976, i avui ha repetit Gemma Humet. Malgrat tot, la gallineta segueix tenint les mateixes idees que abans.
Matura i caica terra portem.
I la soprano catalana Sara Blanc s'estrena aquest vespre a França a l'Òpera de la Bastilla, a París, amb el paper d'Òscar a Un balo y máscara de Giuseppe Verdi. És el tercer cop que fa aquest paper, però la producció francesa té novetats. La nostra corresponsal a París, la Isabel Galí, ha parlat amb ella.
És la veu de la Sara Blanc proposant celebrar un ball de màscares ben alegre, com l'Òscar que interpreta, un ball on es desencadena també la tragèdia d'aquesta òpera tardana de Verdi. La jove soprano, nascuda a Darmós, a la Ribera d'Ebre, té el personatge per la mà. L'ha cantat ja al Teatre Real i al Liceu, però aquesta producció de París li permet especialment lluir la veu.
És molt interessant perquè diguem que els personatges no hi ha molta acció a escena. Això te dona també la possibilitat de poder-te concentrar més en el cant.
I aquesta és l'escena que Sara Blanc comparteix amb la gran diva russa Anna Netrebko, per qui confessa una admiració infinita.
Tenia molta curiositat i a la vegada també estava nerviosa de conèixer-la. El primer dia quan va arribar me la mirava i pensava, està aquí, no? Està al costat. No, la veritat que no ens havíem creuat mai abans ni l'havia escoltat mai en directe, i poder-la tenir al costat i cantar amb ella per mi és un gran aprenentatge.
París és la primera fita de l'any per la soprano catalana, que farà també estrena internacional a la Royal Opera House de Londres i tornarà a la Scala de Milà i al Liceu, on espera continuar recollint aplaudiments.
Les galeries d'art catalanes i espanyoles tancaran la setmana vinent per reclamar una rebaixa de l'IVA en la compravenda d'obres. Diuen que amb el 21% que s'aplica ara, que és el tipus més alt de tota Europa, els és impossible competir amb els països del nostre entorn. Montse Mas, bona nit.
Bona nit, sí. En un comunicat, els galeristes denuncien paràlisi i manca de resposta del govern espanyol davant d'una reducció de l'IVA que fa anys que reclamen. Quico Peinado és president de l'associació Art Barcelona i membre de la Junta del Consorci de Galeries, que convoca la vaga en declaracions a Catalunya Ràdio.
De reunió en reunió, lo que hacían era pasarse la pelota. No, es que el tema lo té Hisenda, no, el tema lo té Cultura. Cultura es de Sumar y Hisenda del PSOE, con lo cual ya como también una baralla entre partits. Sempre el tema de l'IVA és una cosa recurrent, però ara especialment flagrant. Ara està al 21 i el resta de països està al menys del 10. És com indignant, és com que no s'aguanta.
La vaga de les galeries arriba quan es preparen per Arco, la fira d'art contemporani més important de l'Estat, que és el març.
Quan anem a una fira tipus Arco, si tu vols comprar una obra d'un artista espanyol a una galeria francesa, sortirà el 5, el 6%, que sembla que és en França, i en canvi, si lo compres a una galeria espanyola, és el 21. Si anem a Arco al mateix IVA que vam anar l'any passat, serà un drama. I jo no sé en quina cara anirà amb les inauguracions. Les galeries estaran molt cabrellades.
Les galeries reclamen un IVA al voltant del 5% en la línia de països com Itàlia, França, Portugal o Alemanya.
Gràcies, Montse. I ara els esports.
We have to respect Copenhagen, but they also have...
Hem de respectar el Copenhagen. Han de guanyar per aconseguir la classificació. El més important és que fem la nostra feina, juguem al nostre millor nivell. No serà un partit fàcil, però al final està molt clar. Volem guanyar i aconseguir la classificació pel top 8.
I want to reach the first 8.
Era Hansi Flick, demà partit important, eh? David Ouach, bona nit.
Bona nit. Tant és així que el Barça s'hi pot estalviar dos partits més en aquesta Champions, els de la ronda de setzens. Això passarà si el Barça queda entre els vuit primers. Ara no hi entraria. És novè el Barça amb 13 punts, però hi ha un paquet de vuit equips amb 13 punts. El Barça rep el Copenhagen. Ha de guanyar el seu partit, per mirar de resumir-ho. I si això és així, tindrà molts números d'accedir entre els vuit primers, perquè dos dels seus rivals directes, també amb 13 punts, que són el Paris Saint-Germain i el Newcastle, el juguen entre ells. El Barça, doncs, evidentment, un d'aquests dos punxarà i ha d'esperar que algun dels que li venen per darrere, també amb 13 punts, i amb pitjor gol a baraix, no li recuperin al Barça aquest gol a baraix. Bé, és un garbuix que en traurem l'entrellat demà de tot plegat. De la confecció de la convocatòria, ràpidament, Ferran Torres podria estar disponible, avui s'ha entrenat, però Hansi Flick no tindrà disponibles ni De Jong, que està sancionat, ni Pedri, ni Gavi, ni Christensen lesionats.
Molt bé, doncs a l'antena de Catalunya Ràdio,
tant,
demà
a
Catalunya
com
Nit.
Sempre.
Exacte, Catalunya Nit a 3Cat Info. Va, següent document sonor del dia, Ruth Vilà avançant al podcast Fem Futbol, un imminent fitxatge del Barça femení.
Amb una promesa sota el braç que el Barça té molt avançat el seu fitxatge. Parlem d'una jugadora neerlandesa, Liv Pennock.
Liv Pennock, quedem-nos amb aquest nom perquè vestirà, vaja, si no hi ha un daltabaix, la samarreta blaugrana la temporada vinent. Té 17 anys, juga al Twente neerlandès i passa per ser una de les grans promeses del futbol base europeu. El Barça la té ben controlada, juga per la banda dreta, extrem principalment, i vindrà aquest proper estiu a canvi d'una quantitat ben petita que el Barça pagarà al seu club d'origen, al Twente, un fitxatge que ja és a punt de tancar-se.
Molt bé, doncs demà ens expliques com li ha anat finalment al Barça.
Molt bé, en parlarem, segur. Bona nit.
Vaig agafar l'avió a Barcelona, estaré 3 mesos fora de la zona. Mama, ja trobo a faltar, no és broma, tornaré pensant en un altre idioma.
Imagino que els anglesos són uns borratxos,
però segueix sent millor que aguantar gavatxos. Ja m'han ensenyat els despatxos, tinc ganes de plorar, caratxos. L'habitació no està malament, però no puc sortir de la meva ment. No m'he de gust donar el 100%, em torno a sentir un adolescent.
Aquí ho tenim,
ara.
Eh?
Per sí. Fi, perquè no, estan molt dubtosos,
sí.
Eh?
Per fi la cançó, però no sé, eh? Si tinc gaires ganes de que no pari de ploure. En fi, Gemma Puig, bona nit.
Bona nit, doncs sí, mira, és una cançó de la Laia que es diu No para de ploure. Doncs això és el que anirà passant, que no pararà de ploure, no tota l'estona, però aniran passant fronts. Avui ens han creuat aquesta línia que encara deixa alguna precipitació cap al nord-est i es mantindrà aquí cap a l'Empordà, Baix Empordà, durant la matinada. I demà, doncs, tindrem una miqueta això. Començarem el dia amb algunes núvols i algunes primeres precipitacions cap al terç oest, amb aquesta cota de neu entorn als 700-800 metres, per tant, es pot veure nevar una miqueta cap a la zona dels ports. A la resta, amb un temps una miqueta més estable, però amb vent ventós cap a la façana litoral. I també el que anem notant aquests dies és que les temperatures van una miqueta amunt i avall. Aquest dimarts han pujat i aquest dimecres baixaran i força. Es notarà al matí i també es notarà al migdia. Les màximes dimarts van arribar als 18-19 i dimecres no passaran dels 12 o 13 graus. I a la tarda, doncs, aquesta precipitació avançarà una miqueta més. Sobretot meitat oest, arribant a la costa central fins i tot, i amb aquesta cota de neu, doncs, que encara es mantindrà entre els 800 metres aproximadament. Per tant, van passant fronts i això fa que no acabi de ploure mai.
Doncs hi posarem bona cara.
Sí, jo diria que al final sí. M'està agradant sí? Aquest temps. Doncs... Bueno, vull dir, algú, saps, allò, capacitat d'adaptació. Ja, doncs
això,
ja està.
Jo m'hi adaptaré, va. Cap problema.
Sí, hem d'adaptar.
I acumularem
no
aigua, que ja va bé. Gràcies, Gemma, fins demà.
Adéu.
Fins demà, bona nit.